Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença una nova edició del Converses, aquesta setmana en companyia del Carles Escolà, de l'Agència IFE Catalunya. Bona tarda, Carles, benvingut.
Bona tarda.
Si t'atances bé al micròfon, sí. La gent t'escoltarà, aquesta veu fantàstica que tens, i tot anirà millor. I també benvingut al Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
ABC Catalunya, molt bona tarda. I al Joan Maria Claveguera, professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola,
periodista. Benvingut. Convidat aquesta setmana al Conversa, el senyor Fernando Sánchez Costa. Bona tarda, bones tardes.
Molt bona tarda.
Ell és historiador, professor de la Universitat Internacional de Catalunya, va ser diputat del Partit Popular al Parlament i també president de Societat Civil Catalana en un moment molt crític de l'entitat. La vas poder fer ressorgir, que era important, i encara es manté, doncs, per sort, allà dalt, al capdavant, ja hores de l'Elda Mata. El senyor Sánchez Costa és notícia perquè és integrant de la candidatura del Partit Popular a les eleccions europees, una candidatura en què encapçala la senyora Dolors Montserrat, que la veiem molt poc per Catalunya, està fent, com dic jo, les Espanyes, avui no sé d'on...
La veiem poc, però
molt, poc, molt poc, no?
Però jo sempre dic que és la candidatura catalana per
sí,
excel·lència,
no,
perquè serà la catalana més poderosa
clar,
a Europa,
no.
I no és el mateix que sigui el número 1, que després estigui el grup mixt, que sigui la número 1 del principal partit europeu, com és la Dolors Montserrat, la candidata catalana per excel·lència.
Sí, tu ets el segon català que és a la llista, també, i després hi ha una altra candidata, també, que és...
L'Eva Potxenka.
L'Eva Potxenka, també.
L'Eva Potxenka, que venia de Ciutadans i ara s'ha incorporat com independent, doncs, en aquesta política d'enxamplament de la base que fem des del Partit Popular. Tot el que hi hagi al centre, cap a la dreta, i fins i tot alguns socialdemòcrates descontents, no?, amb el Pedro Sánchez i amb aquesta deriva del govern central, doncs el Partit Popular és la seva casa.
Molt bé. Avui és dissabte, dijous vam viure una jornada de molt tensa, molt, en fi, jo no sé com qualificar aquella jornada. El Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia, una llei d'amnistia marcada i envoltada per molta polèmica. Jo no sé si arribarà al Constitucional. La senyora Díaz Ayuso, que és la presidenta de la Comunitat de Madrid, ja va dir que les comunitats que governa el PP la portaran al Constitucional, però jo penso que l'última barrera, l'últim mur per si s'atura o no s'atura aquesta llei és Europa, els Tribunals de Justícia de la Unió Europea o el Parlament Europeu o la Comissió. Aviam, vostè, com ho veu? Aquesta llei podrà saltar aquests murs d'Europa o no?
Sí, jo crec que aquí hi ha dues qüestions, no? En primer lloc, una valoració primera, si voleu, d'aquesta llei, que nosaltres entenem que és una gran estafa. Encara avui veia un vídeo del president Sánchez, dos dies abans, si no m'equivoco, de les eleccions generals, dient que no, evidentment no hi hauria amnistia dos dies abans de les eleccions, no? Després va necessitar 7 vots i va canviar d'opinió de forma dràstica, però això és una estafa política i diguéssim que té la presidència del govern espanyol a canvi de la humiliació també dels constitucionalistes catalans. Per aquesta llei, però més que per aquesta llei, no? per tota la dinàmica que hi ha hagut de negociació, de submissió al relat, a les demandes, sense res a canvi, no? Sense res a canvi, perquè a vegades dius, home, el Partit Socialista hagués pogut dir, per exemple, vinga, a canvi del... fem això, però almenys el 25% de l'espanyol a l'escola, almenys això pactem-ho, no? Almenys pactem el pluralisme a TV3, o almenys... però és que res, ni una condició per l'altra banda. I per tant és un dia trist. Estem en una democràcia, per tant la majoria pot prendre les seves decisions, nosaltres les podem criticar, i al mateix temps, com és una democràcia, nosaltres podem seguir tots els instruments de l'estat de dret perquè els altres poders de l'estat i els contrapesos de l'estat expliquin i decideixin si és constitucional, si és legal. Els lletrats del Senat van veure 16 motius d'inconstitucionalitat o d'il·legalitat amb aquesta llei. I després nosaltres també farem, per tant la portarem al Constitucional, com hem anunciat, i també la pròpia candidata, la Dolors Montserrat, ha explicat que la portarem a la Comissió Europea, al Parlament Europeu, que demanem que es pronunciï, i la qüestió ja dels tribunals europeus, que efectivament al final acabarà allà, ja no és una qüestió nostra, sinó que això ha de seguir una via jurisdiccional, i nosaltres hem de respectar aquesta separació de poders.
Això vol dir que, per exemple, pel dia 10 de juny no veurem el senyor Puigdemont al Parlament de Catalunya? Com ho veu?
No crec...
No creu.
No crec. Jo crec que el senyor Puigdemont el que ha de fer és complir la seva paraula. I la seva paraula va ser que si ell no era president es retirava de la política. I sembla que no serà president. I un polític el que té és la paraula. I per tant, ell ha de fer el que va prometre, deixar els seus càrrecs institucionals al Parlament Europeu, el seu lideratge, i això facilitaria molt també obrir una nova etapa a Catalunya. Però si ell no va venir en campanya electoral, no vindrà ara, no vindrà fins que sigui evident que no serà detingut i que no passarà una sola nit a presó.
Estem en campanya de les europees, tenim el tema de l'amnistia, que pot ser un dels arguments del que queda de campanya tota la setmana que ve. Hi ha un altre argument, que també són els negocis de la senyora, del senyor Pedro Sánchez, president del govern. No creu vostè que tota aquesta victimització la pot aprofitar el senyor Pedro Sánchez per tirar cap al seu favor de cara al dia 9, el dia de les eleccions, en quant a votació i en quant a motivar els seus electors?
Jo crec que la victimització va funcionar amb la carta.
Fer el màrtir d'estar persiguint per l'amnistia que vol pacificar Catalunya, es vol encarregar la meva senyora, que no fan res, teòricament.
Va funcionar el tema de la carta, realment les enquestes així ho revelen, no? Durant uns dies i durant unes setmanes potser, però clar, quan acabem de saber que quan ell va publicar aquella carta ja sabia que la seva dona estava imputada, i el que estem sabent, i més, jo vull recordar, no? Perquè aquí tots ho recordem a la taula i els nostres oients també ho faran, l'any 2018, el dia de la moció de censura que va presentar Pedro Sánchez, ell va fer una compareixença que tots vam seguir i ell va dir: jo això ho faig per neteja democràtica, això ho faig perquè les institucions recuperin l'ètica pública. Home, amb la quantitat de fang que estem veient aquests dies que hi ha a l'entorn del govern, no? I tampoc vull fer jo un judici, però està clar que hi ha coses que, com a mínim, estèticament, políticament, són bastant impresentables. El que hauria de fer ells fer un pas al costat o convocar eleccions i deixar que els espanyols expressessin qui volem al capdavant del govern, perquè ell mateix va dir: jo estic aquí per neteja democràtica. Doncs ha traït aquest principi que el va portar a la presidència del govern.
Molt bé, doncs, Joan Maria, volies preguntar?
Sí, evidentment, per això he vingut.
Fastora que m'estàs demanant la paraula.
Gràcies.
Deixa'm fer dues preguntes. La tercera per tu, va.
El Fernando Sánchez Costa ha dit dues coses que, a veure, d'entrada em criden l'atenció. Una és que ha qualificat l'amnistia política d'estafa política i ha dit que el Carles Puigdemont se n'hauria d'anar cap a casa, perquè així ho va dir. El senyor Jaume Collboni va dir que si no era la llista més votada, amb més vots a l'Ajuntament de Barcelona, se n'aniria a l'oposició, i en canvi és alcalde, en part amb els vots del Partit Popular. Per tant, els polítics ens tenen acostumats a dir una cosa i fer-ne una altra. Vostès li han donat suport a un polític que no ha complert el que va dir en campanya electoral. Però anem a la primera pregunta. Diu, qualifica l'amnistia política d'estafa política. Per què no considera que és un instrument democràtic en mans dels governs? No és l'únic govern que té aquest instrument al seu abast. No? Tothom fa allò que li convé més de cara als seus interessos com a partit polític. El senyor Aznar va pactar amb Convergència quan necessitava els vots de Convergència per continuar el govern espanyol i els va deixar de banda quan va tenir la majoria absoluta. Això és una cosa absolutament lògica.
Jo he emprat el terme estafa i no d'altres que a vegades s'estan utilitzant, perquè també vull ser més gruixuts, perquè em sembla que és important que siguem curosos, i que no incendiem tampoc els debats. Però em sembla que sí que és una estafa en el sentit de que si et presentes a les eleccions estàs durant anys dient: jo no aprovaré una amnistia, i dos dies abans de les eleccions fas una entrevista i dius que no, que evidentment, i no només això, dius: no, és que els fets demostren que jo no aprovaré l'amnistia, i al cap de cinc dies canvies, doncs home, has promès una cosa als electors i n'has fet una altra, forçat per una sèrie de circumstàncies o per una ambició, o potser abans no deies el que pensaves sobre aquest tema, no? I per tant, jo crec que no és una cosa presentable democràticament, i efectivament és democràtic aprovar, com és democràtic, els que no hi estem d'acord, recórrer a les institucions de l'Estat, als contrapesos, i a nosaltres ens sembla que això que ha aprovat la majoria no és legal, no és legal perquè la Constitució no permet els perdons generals, i així està expressament dit. I ja dic, els lletrats, gent que en sap molt, ha vist molts motius d'il·legalitat. Ara no em correspon finalment a mi dir-ho, els correspondrà als tribunals i també als tribunals europeus. Però sí, jo penso que al final ha tingut un punt important d'estafa política.
Deixi'm dir-li donar un altre exemple de que els polítics diuen una cosa i en fan una altra. El senyor Núñez Feijóo s'ha passat i continua criticant l'independentisme i Carles Puigdemont, i va intentar aproximar-s'hi per parlar-hi.
Però això és interessant, també, perquè això demostra que si nosaltres estiguéssim disposats a qualsevol preu per arribar al govern, haguéssim pogut tenir el govern d'Espanya. Aquesta és la veritat. El Partit Popular hauria pogut tenir el govern d'Espanya si hagués estat disposat a vendre els seus principis. No vam estar disposats i avui doncs governen uns altres.
Sobre l'aprovació de la llei d'amnistia, el president de la Generalitat en funcions ha dit que cal obrir ara una nova etapa de negociació per resoldre el que denomina com a conflicte de sobirania amb l'Estat. Vostè creu que amb l'aprovació de la llei d'amnistia l'independentisme queda reforçat?
Sí, perquè el que queda és precisament més a prop dels seus objectius finals, perquè ja diuen, ja hem passat aquesta etapa i per tant només ens queda l'última. Abans havíem de recórrer en 3 o 4, no? Aquesta estratègia que sempre explica el president del Partit Popular, que ells han anat fixant objectius i els han anat aconseguint i només queden 2, no? Un és acabar amb el cap d'estat i amb la monarquia i l'altre és aconseguir el referèndum a Espanya. I avui estan més a prop. Avui estan més a prop. Ara bé, nosaltres ho combatrem frontalment, políticament, i veig difícil. Jo penso també, penso honestament que la legislatura s'ha acabat. Penso que la legislatura s'ha acabat per molts motius, no? Entre d'altres perquè el Partit Socialista no té pressupostos, perquè hi ha unes tensions internes molt grans dintre del propi govern, hi ha una de malfiança i una desconfiança entre els socis de govern, ministeris, decisions unilaterals del propi president del govern, que denuncia el propi Sumar, i perquè ell té un xec, li van donar un xec de presidència a canvi de l'amnistia, però això ja s'ha complert. I no tinc tan clar que el Partit Socialista pugui aprovar un referèndum sense trencar-se internament del tot, no? Sense trencar-se. Hem vist moltes coses, però jo crec que la legislatura s'ha acabat, especialment veurem quins són els resultats de les europees, i no descartaria que anéssim a un avançament electoral a la tardor, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya.
El poder uneix per això, eh? Vull dir, tocar poder uneix, eh? I a tots els interessa que Pedro Sánchez continuï allí, eh? Amb ell mateix, el PSOE poder, sí, però i sobretot els independentistes.
Sí,
sense Pedro Sánchez però hi ha un factor... es desmunta moltes coses, eh?
Sí, absolutament. Però ells ja tenen el que volien i després hi ha un factor nou. Hi ha un factor nou que és la presidència del govern català. Hi ha la presidència del govern català i les exigències d'en Carles Puigdemont i les reticències d'en Salvador Illa, excepte el que demana en Carles Puigdemont, i per tant aquí poden passar bastantes coses, no? Jo no veig el Partit Socialista de Catalunya permetent que Carles Puigdemont sigui el president de la Generalitat, és a dir, això seria la fi del PSC.
Però tenen la clau de la presidència de Sánchez.
Per això,
si el deixen caure, s'acabarà la legislatura espanyola.
Per això estic dient que podem estar a prop de la fi de la legislatura espanyola.
De les dues. Bueno, de la catalana,
de les dues,
que n'hi ha començat.
De les dues. Va, ara veurem.
Vostè creu que li convé ara? Jo crec que Sánchez és molt calculador. Va obtindre uns mals resultats a Galícia, va obtindre uns bons resultats al País Basc, va protagonitzar un episodi que li han donat molt bons resultats a Catalunya i ara deu estar pendent dels resultats d'Europa. Segons quins siguin, igual veu que és el moment oportú per convocar eleccions a Espanya, però segons quins siguin, segur que
en qualsevol cas
no li van bé.
Sí, estic d'acord amb el plantejament i nosaltres en qualsevol cas seguirem treballant dur per construir una alternativa al socialisme i al separatisme.
Valero. Sí, jo, perdoneu, vaig a fer una pregunta de les eleccions europees, eh? Perdoneu, eh?
No, home, no, pots preguntar el que vulguis, com, ja
com tenim aquí
30 i pico minuts pel davant,
un candidat,
ja tens per tot.
Sí. Això tenim un europeista com tu.
Ah, exactament. No, jo li volia dir si aquesta amnistia que s'ha aprovat aquesta setmana també afectarà en l'informe del Parlament Europeu que investiga les ingerències de Putin en el tsunami democràtic i en totes les mobilitzacions que queden perdonades, no? Vostè creu, com a candidat al Parlament Europeu, que aquesta investigació continuarà? Perquè estan molt preocupats en Europa precisament per aquestes campanyes de desinformació i d'alè al que és doncs, la ruptura de la Unió Europea i, evidentment, una independència d'una regió com a Catalunya, una comunitat autònoma com a Catalunya, afectaria molt greument a un estat soci, el quart de la Unió Europea, que seria Espanya. No? Creu vostè que continuarà, per tant, en el Parlament Europeu aquesta investigació de qui era la mà negra que estava darrere de Tsunami Democràtic?
Nosaltres tenim prevista una acció a Europa contundent per frenar l'amnistia i també per evitar que es repeteixin circumstàncies com les que s'han donat aquests darrers anys a Catalunya, no? Per una banda, elevarem a la comissió i al Parlament Europeu.
No,
és el que té el directe, és el que té el directe, ja està aquí.
I estem en un restaurant, poden passar coses.
Sí. Doncs elevarem perquè es pronunciï, perquè la Unió Europea està cada cop més preocupada, no?, pel tema de l'estat de dret, i és realment una cosa interessant que s'hagi posat el focus en aquest afer. Farem que es pronunciï. Per altra banda, exigirem també que la nova directiva europea que s'està negociant sobre l'estat de dret incorpori expressament la prohibició en el futur d'amnistiar o de fer indults per malversació, amb fets que tinguin que veure amb la malversació, amb la corrupció o amb el terrorisme. I demanarem també que segueixi investigant, i això ho portem així en el nostre programa, les ingerències o possibles ingerències que hi ha hagut de potències estrangeres per desestabilitzar Europa a través de processos com el procés català.
La malversació ja està barrada a Europa, eh? Penso que no és...
Estan molt preocupats en Europa per la malversació. Aquí a Espanya no, aquí a Espanya no, està perdonada.
Europa, sí.
Però la nova... bueno, sí,
és l'argumentació que donen els fiscals al Suprem, crec, per no acceptar el desplegament de la...
Tema malversació, no?
Sí. No, i els fons europeus també depenen d'això, eh?
Sí.
Pensem que en aquestes eleccions tot aquest garbuig que ha fet el Pedro Sánchez, en què tot està barrejat, a més, tenim una gran oportunitat en aquestes properes eleccions europees, no? És un doble vot, un vot que val per dos, el de les eleccions europees. Per una banda, ens permet escollir la millor Europa, una Europa fins i tot també, a mi em preocupa una coseta d'Europa. Europa influeix en tot, des de que ens llevem fins que anem a dormir. Moltes de les coses que ens passen es decideixen a Europa.
Potser no en som conscients.
No en som per res conscients, però el que mengem, el que esmorzem, la llum que paguem, les dades personals, com es poden utilitzar, els temes de conciliació, de la vida familiar, que si tot això es decideix a Europa i les directives, fins i tot les bosses que podem portar al supermercat o no. I a mi em preocupa una mica que hi hagi un cert despotisme europeu o de Brussel·les, burocràtic, que diu, bueno, com podem legislar sobre tot? Legislem sobre tota la vida de la ciutadania, no? Quines sabates podeu portar, on podeu anar de vacances, els hotels que es poden tenir, i per tant també és important que hi hagi un vot de partits de centre-dreta important i potent i majoritari que precisament restringeixi una miqueta aquest esperit intervencionista que a vegades té la pròpia Comissió Europea en tots els àmbits de la vida. Per tant, el nostre vot té dos sentits, per una banda europeu i després hi ha un vot en clau nacional. Al final Pedro Sánchez va fer un plebiscit ell mateix, va dir amb la seva carta, no sé si seguir o no, vull escoltar el que diu la ciutadania aquests 5 dies. Van anar 500 persones allà i va dir, he sentit el clamor de la muchedumbre i per tant vull seguir. No, ara sentirà la ciutadania amb aquestes eleccions europees. I si la majoria votem massivament i li ensenyem la porta de sortida, haurà de sortir.
El CIS no li dona mals resultats.
Bueno, al final, nosaltres
però
sempre
estem... Però tu te creus al CIS, amb el senyor Tezano.
Jo no crec cap enquesta, perquè al final hem pogut comprovar que tot s'allunyava molt de la
realitat. Algunes que són més o menys fiables, però és que el CIS no en dona ni una. Mai. Des que en Tezano està allí.
Segurament que encarrega el govern espanyol i que li és raonablement favorable.
Tezanos no, això són les llibres, les fa.
Veurem, jo crec que l'aprovació en aquest context d'aquesta llei d'amnistia al final sí que tindrà un impacte també de mobilització d'un electorat.
Tu creus que l'amnistia mobilitza la gent? Encara?
Bé,
podem la resta d'Espanya sí, però aquí a Catalunya aquí està descomptat.
A les eleccions sempre passa una cosa i això els polítics ho hem de tenir present. Que la gent quan tu li dius per què votes, diu no, jo voto per l'aigua, jo voto per temes econòmics. O sigui, quan li dius què et preocupa, diu aquestes coses. Però a l'hora del vot, el que mou el vot és el cor, i és la identitat, i quan es toquen determinats aspectes, això mobilitza el vot, però ho veurem el dia...
Dia 9, no?
El dia 9.
Escolti'm, només una coseta. Ara que hem parlat de mobilització de ciutadans... Hi ha una diferència entre el Jorge Fernández i el Núñez Feijóo. El líder del PP català ha dit que el procés està acabat.
No, el Jorge Fernández, no, Alejandro Fernández. Alejandro.
No, perdó, sempre m'equivoco. Alejandro Fernández, he dit el líder del PP català.
Sí, home, ja, però...
Sí. No? De dir, està mort o no està mort? És a dir, l'independentisme hi és o no hi és?
Doncs depèn del que fem també amb aquest Parlament que tenim al davant. Amb aquest Parlament que tenim al davant. Tenim una oportunitat històrica perquè l'independentisme ha perdut la majoria i per tant és hora de passar pàgina, és hora de passar pàgina. L'independentisme vol revifar, l'independentisme pot revifar, el que està és molt desencantat. Ara, si Pedro Sánchez es dedica a ressuscitar en Carles Puigdemont i a fer-lo tornar en glòria, doncs és possible que revifi, no? Però jo crec que la ciutadania catalana està esgotada i ha votat així el proper dia, el passat, les passades eleccions. Està esgotada. I aquí jo faré una anàlisi una mica personal, vale? Faré una anàlisi una mica personal, i és que em sembla que anirem a un escenari de màxima polarització al conjunt d'Espanya mentre a Catalunya hi ha una major serenor els propers anys. Això va passar al llarg de la història, ha passat en diversos... passar l'any... Bueno, mira, em permetré, ja que estem en un clima de confiança, fer una anàlisi històrica, i no perquè crec que vagi cap així, però l'any 36, després de la tensió immensa que hi va haver a Catalunya durant l'any 34, a l'any 36 va passar el contrari. A Catalunya hi va haver un clima de reconstrucció, fins i tot d'entesa entre la Lliga i Esquerra Republicana, mentre que el conjunt d'Espanya rodolava per un clima de polarització absoluta. Després va esclatar, desgraciadament, la Guerra Civil i això es va traslladar a Catalunya. Jo crec que la ciutadania catalana està molt cansada i veig els partits amb ganes de buscar alternatives.
Cansada de què?
Cansada del procés, en concret. I, per tant, jo crec que anem a aquest escenari. Vale? Ara, sempre es pot revifar la situació, depèn del Partit Socialista, del que vulgui donar o no vulgui donar a l'independentisme.
Però sap que quan mana el PP a Espanya, a Catalunya creix l'independentisme?
Bé, no, exactament, depèn. Alguns moments hem manat i el que hem fet és guanyar majoria absoluta a les eleccions, com l'any 2000, com vostè sap.
Jo volia tornar al tema de les eleccions europees. Tot i que hi ha un tema que sobrevola també aquí, que sobrevola ja a nivell internacional, que és el paper de l'ultradreta, no? I la relació que tindrà la dreta amb l'ultradreta. En aquest sentit, en aquest context, vostè que és un polític moderat, com creu que s'ha de configurar aquesta relació de configuracions de majories al Parlament Europeu? També tinguin en compte el paper que jugarà Itàlia, la Meloni, en el sentit de si formarà grup amb l'ultradreta de Le Pen, o si vostès seran capaços de portar-la cap a la moderació i estar en el grup europeu.
Bueno, aquí s'ha dit que el Pedro Sánchez realment és una mina. Ahir veia un vídeo en el qual li deia "Querida Georgia", li deia la Georgia Meloni.
No l'estronza, no?
No, li deia... No, el Pedro Sánchez en una trobada...
Sí.
Nos vamos a entender...
No, jo deia un vídeo que hi havia...
I sortien fent manetes, bueno, polítiques amb la Meloni... I li deia querida i ara en canvi fan uns vídeos absolutament abrandats acusant a la Meloni de ser una feixista, però clar, fa uns mesos estaven allà tet a tet, no? Jo penso que i el Partit Popular vol un govern transversal a la Unió Europea també per sentit comú, és a dir, imagina't que la majoria de la Unió Europea haguessin guanyat els socialistes i nosaltres governéssim Espanya com a PP. Ens agradaria que hi hagués una mica tots els colors al capdavant de la Unió Europea, perquè tots ens hi poguéssim sentir còmodes. I jo crec que és bo que hi hagi una certa transversalitat en el govern de la Comissió. Ara, també diré, el govern del PP és la centralitat, el PP és la centralitat, el Partit Popular de la Unió Europea és el partit majoritari, és el partit fundador de la Unió Europea, i nosaltres podem pactar a la nostra esquerra i podem pactar també a la nostra dreta per qüestions concretes, amb només dos límits, els drets humans i els valors europeus. A partir d'aquí, nosaltres des del centre podem pactar la nostra esquerra i podem pactar la nostra dreta.
Vostè és més de von der Leyen o Mario Draghi?
Jo sóc un soldat disciplinat també, i per tant no em toca a mi prendre les decisions de l'alta política, I un cop veiem els resultats, nosaltres intentem tenir el millor resultat en aquestes eleccions, guanyar-nos la confiança de la ciutadania. Tenim un programa electoral que jo penso que està molt pensat, amb moltes mesures sobre habitatge, sobre ramaderia, sobre agricultura, sobre jovent, sobre vivenda, i el que intentarem és fer el millor perquè s'apliqui tot aquest programa, perquè ens hi juguem molt a Europa.
I sobre immigració.
I sobre
què s'ha de fer amb el tema de l'immigració? S'han d'endurir les fronteres? Com ho veu vostè, això?
En aquests moments
un debat és un debat molt perillós, important,
necessari, perquè negar-lo acaba provocant l'efecte contrari, que s'ha de tractar, que s'ha d'abordar, i s'ha d'abordar des del rigor i el sentit comú i des de la humanitat també. Estem parlant de persones, no? I per tant jo defenso fronteres legals, ordenades, una immigració adaptada també als valors europeus, i s'ha de ser rigorós, i al mateix temps, fins i tot en el discurs públic, s'ha de fer amb un sentit d'humanitat. Però és evident que Europa no pot acceptar ni pot obrir els braços absolutament a tothom. El que hem de fer és invertir en aquests països, no? I el que hem de fer, encara que l'esquerra li molesti, per exemple, són acords de comerç valents. Perquè, clar, és molt senzill dir, no, volem aquí tothom, però no volem acords de comerç. Deixa que es desenvolupin, deixa que tinguin indústria, deixa que puguin créixer aquests països. I per això no hi ha res millor que el comerç bilateral, no? Per tant, totes aquestes protestes contra els tractats de lliure comerç al final són polítiques empobridores. I nosaltres sí, pensem que ara és l'hora de la integració a Europa. A Catalunya hem passat d'un 2 a un 30% de població d'origen immigrant en 30 anys, no? I ara és moment de dir, bueno, tota aquesta gent que ha vingut aquí, que molts han tingut un paper capdalt en el desenvolupament econòmic, ara hem de posar el focus a la integració. No es tracta de que vagi arribant i arribant gent, perquè això altres països d'Europa hem vist com provoca l'efecte contrari. Per tant, ara cal centrar-se en la integració europea.
És el repte, com es fa això,
Sí. Integrar-los, no? Aquest és un dels debats d'aquesta campanya de les europees, però també hi ha altres, no? El canvi climàtic, hi ha la política industrial i de l'automoció, no? En definitiva, també l'agenda 2030, no? De digitalització i polítiques verdes. Hi ha també l'ampliació de la Unió Europea i bueno, la política exterior, no? Amb una guerra en la que s'està plantejant en aquests moments la OTAN demanant permís als països perquè els soldats d'Ucrània puguin utilitzar les armes que li donem a Occident també per atacar territori europeu. Podríem, ja sé que són moltes preguntes, no? Perquè estic parlant de política exterior, estic parlant de canvi climàtic, d'ampliació europea, però no sé, donar almenys unes pinzellades de la seva proposta. Sí,
jo començo per algunes i si de cas després aprofundim en d'altres. El tema del canvi climàtic. El canvi climàtic és una realitat preocupant. El que passa és que per abordar un problema el que no podem fer és crear-ne de 5 o 10 nous, com s'ha fet per exemple amb el tema de l'agricultura aquí a Catalunya, a tot Espanya i a tota Europa. Les protestes dels agricultors estan molt justificades. Penseu que fins i tot, per exemple, el govern holandès va decidir que s'havia de sacrificar o s'havia d'acabar eliminant en 10 anys el 30% dels caps de ramat de la seva ramaderia per lluitar contra el canvi climàtic. És a dir, unes bogeries ideològiques que són molt fàcils de dir des d'un despatx, des d'uns discursos allà a Brussel·les. I la Unió Europea ha d'escoltar més a la seva gent, a la gent que està sobre el camp, amb els animals, que són els que primer s'estimen, els seus animals, que tenen més interès que vagi bé la natura, no? I hem de disminuir, com deia al principi, la burocràcia. Hem d'invertir. Hi ha un tema en el qual vull incidir, perquè a mi em preocupa el tema dels fons Next Generation. Sincerament, no sé què s'han fet dels fons Next Generation aquí a Espanya. No sé a qui han anat, a qui han arribat, com s'han gestionat. El que està clar és que, per exemple, el sector de l'agricultura no han arribat. I el sector de l'agricultura és, precisament, i les polítiques hídriques de renovació tecnològica del REC, tan importants en aquest temps de sequera, només han rebut un 3% dels fons Next Generation. Unes polítiques absolutament capdals i necessàries. Per tant, hem de posar precisament els fons Next Generation al servei del que necessita l'economia i la ciutadania, en tema de modernització agrícola, modernització del REC, en temes de vivenda. O sigui, perquè en lloc de regalar kits digitals, com, no sé molt bé què són això, com una nou plane que s'ha fet des d'Europa o des del govern espanyol pels fons Next Generation. No invertim en construcció. A Espanya falten 600.000 vivendes. 600.000 vivendes, que fa que els joves no es puguin emancipar fins passats els 30 anys. No? Llavors invertim en el que realment necessita la nostra economia i no en el que els gurús ideològics de cada moment, que passaran d'aquí 5 anys, seran uns altres. Bueno, doncs, escoltem a la ciutadania i no els gurús ideològics de cada moment.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en Joan Maria Claveguera, el Juan Carlos Valero, el Carles Escolà. Avui ens visita Fernando Sánchez Costa, historiador, professor de la Universitat Internacional de Catalunya i ara mateix també integrant de la candidatura del Partit Popular al Parlament Europeu, a les eleccions del pròxim dia 9 de juny. Hi havia torns de preguntes del Joan Maria i crec que del Carles, si no m'hi apunto jo. Vinga.
Hem sentit posicionaments de diversos partits polítics enfront d'un tema que en aquests moments preocupa molt a la comunitat internacional i del que no n'hem parlat en aquesta taula rodona, que és el problema entre palestins i israelians, que és un tema que té per un costat 1.400 víctimes el 7 d'octubre a territori israelià i 35-36, bastants milers de morts a Palestina. Sabem quin és el posicionament del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sabem quin és el posicionament de Vox, perquè s'ha reunit amb Netanyahu, però el posicionament del Partit Popular depèn de quina veu escolti, n'és un tebi o no tan tebi. Quin és el seu?
El meu és el següent. En primer lloc, la commoció, no?, que va provocar el dia 7 d'octubre la massacre, i crec que és important remarcar-ho, que no deixa de ser una declaració de guerres. Això va ser una declaració de guerra.
He vist les imatges que va facilitar el govern israelià i són tremendes.
Per això, no només que sigui un atemptat, sinó que al meu entendre és una declaració de guerra. No? En segon lloc, però també, com deia vostè, les víctimes dels bombardejos, les víctimes col·laterals, però víctimes a milers i que no ens poden deixar indiferents. No? En aquest sentit, la solució tots sabem que passa pels dos estats. Això ho ha reconegut Israel mateix l'any 47, no ho va reconèixer el bàndol àrab, però els acords d'Oslo, Madrid-Oslo, després parlaré d'això, de l'any 91, 92, 93, tornen a parlar dels dos estats. Una altra cosa és quan i com. A mi no em sembla que el més adient hagi estat que després d'un atemptat terrorista com el que es va produir, el major en la història, el major pogrom des de l'any 45, no? El pas més intel·ligent i més adequat sigui reconèixer de forma gairebé immediata l'estat palestí. Em sembla que el govern espanyol hauria d'haver adoptat una postura més intel·ligent de mediació discreta, per aconseguir el que nosaltres defensem, que és l'alliberament dels hostatges, un alto al foc immediat i també aturar l'ofensiva Rafah, com ha demanat l'acord penal internacional. No? Per tant, hem d'intentar un alto al foc, però el més convenient i el camí correcte ara no era un reconeixement públic de l'estat palestí, sinó precisament una actitud de mediació com la que va tenir, per exemple, a l'època de Felipe González l'any 91 amb els acords de Madrid que van conduir a Oslo. I aquest és el camí correcte pels dos estats.
Jo voldria tornar a Catalunya, a la política catalana, per un moment. El dia després de les eleccions europees, el dia 10 de juny, s'ha de constituir el Parlament. No? Aquests últims dies hem escoltat alguns dirigents independentistes que estarien molt d'acord, favorables a que la mesa i la presidència del Parlament recaigués en el món independentista per barrar el pas al PSC o al constitucionalisme, com vulgui dir-ho. Què creu vostè que pot passar?
Pot passar de tot, perquè la política catalana...
Ja li faig ser de... Sí, de pitoriso.
La política catalana...
Pot passar de tot, però bueno,
sí, jo...
què intueix vostè que està del Parlament i que... En fi, que coneix el que se cuece ahí.
No m'atreveixo a dir el que pot passar, perquè em sembla que la negociació està sent molt discreta, molt secreta. No sé què està passant dins d'Esquerra Republicana, que és un partit que en la seva història de sobte té rampells inesperats que fan descarrilar tot. Per tant, no sé exactament què està passant. El que sí que penso és que el Partit Popular ha de tenir una actitud activa davant d'aquesta situació. La ciutadania ens ha fet una confiança molt important, i aquesta confiança és perquè la fem servir, perquè la fem servir, diguéssim, per quedar-nos amb una banda deixant que els altres facin política. Per això ja està Vox, no? Per dir no a tot. Nosaltres hem de construir una alternativa a Catalunya, hem d'implicar-nos a fons a la política catalana, hem de condicionar perquè s'aconsegueixin allò amb el qual ens van presentar les eleccions, que és una millor educació, el respecte dels drets i llibertats dels constitucionalistes, la política de vivenda, la política de seguretat. I per tant, jo crec que passades les eleccions, coneixent el capdavant de, del nostre partit, d'Alejandro Fernández, doncs tindrem una actitud activa. És veritat que tenim davant un problema, que és que tenim un partit socialista que té una estratègia, una aliança estratègica amb l'independentisme. La té a Madrid i la té aquí a Catalunya. I això és un mur que ens han posat i amb el qual ens trobem. I nosaltres el que demanem és que es trenqui. La condició que posem és que es trenqui aquesta aliança estratègica per construir una alternativa a Catalunya, que necessita Catalunya aquesta alternativa. Però clar, el que no farem, com diu l'Alejandro Fernández, és el panoli. El que no farem és regalar uns vots perquè després segueixin governant amb les polítiques socioindependentistes, diguéssim. Per tant, hi ha d'haver uns compromisos clars de que es canviaran les polítiques a Madrid i aquí a Catalunya.
No contempla, per tant, en aquest paper actiu que vol donar-li el PP en el Parlament de Catalunya, donar suport a un candidat socialista a la mesa del Parlament, a la presidència del Parlament?
En aquestes circumstàncies, no. I a més és que ha de ser el Partit Socialista el que truqui a la porta i el que es mogui. S'han de moure. S'han de moure. Ens coneixem bé. Hem lluitat de costat durant tot el procés. Jo ho he viscut des de Societat Civil Catalana. Fins que de sobte se'ls va girar la mirada, diguéssim, i van decidir doncs, anar-se acostant progressivament a l'espai independentista.
Però qui els va fer girar la mirada? El PSC o el senyor Pedro Sánchez des de Madrid? Els va fer girar la mirada?
Jo ho tinc clar. Jo ho tinc clar. Ara el PSC no s'hi va oposar. El PSC ha estat un...
Teoria, és un partit, una formació autònoma al PSOE.
Sí, però teoria. Ha estat massa masell als interessos de Moncloa. No? Ha estat un partit massa sucursalista amb Moncloa. Mm. Però ara... realment, bueno, hi ha oportunitats aquí a Catalunya i jo crec que han de fer ells el primer pas i hem d'intentar veure com es fa per obrir una nova etapa a Catalunya.
Donaria doncs un vot de confiança a la possibilitat de que el PP s'abstingués per evitar que els independentistes tornessin al govern de Catalunya.
Repeteixo, però això no pot ser gratuït de cap manera. És a dir, nosaltres no podem fer el panoli, nosaltres no podem anar, seguim el liri a la mà. Perquè, escolti'm, també és que el PP, clar, que hem de regalar gratis al govern basc, l'alcaldia de Vitoria, la de Pamplona, sempre nosaltres pagant la festa dels altres per sentit patriòtic. Sempre per sentit patriòtic, pagant el bitllet VIP als socialistes. I, per tant, el tenim el sentit patriòtic. L'hem demostrat moltes vegades. Ara, gratuïtament, i perquè tot segueixi igual, no.
Bueno, queda una setmana per veure què pot passar, no? La setmana que ve és una setmana clau de negociacions per totes les bandes. Diumenge hi ha les eleccions al Parlament i dilluns la constitució del Parlament. Aviam què passa.
Clar. Rectifiqui'm si m'equivoco. Has qualificat de sucursalista el PSC o de Masell respecte al PSOE?
Sí, el PSC tenia...
Però vostè creu que ho ha estat més el PSC respecte al PSOE que el Partit Popular de Catalunya respecte al Partit Popular espanyol quan s'ha presentat a Catalunya la Cayetana Álvarez de Toledo com a cap de llista?
Home, potser l'Alejandro Fernández no és un candidat que se'l pugui acusar de sucursalista,
no,
perquè
ara no, però
algunes diferències.
Però la candidata número 1 de Catalunya està la Cayetana.
Que també...
A Barcelona.
El cap de llista està la Cayetana Álvarez de Toledo. No és catalana ni viu a Catalunya.
Però sí que se li ha de demanar una certa gosadia al PSC per no sotmetre's només als interessos de Moncloa en aquests moments.
En tot cas el PSC no, és un no, partit diferent que el PSOE, té entitat jurídica sí. pròpia, vostès no. Vull dir, vostès al final són un partit
però més de
a nivell d'àmbit nacional, dic, per tant, surt cosa
d'aquí. No, és, ells són un partit
de vostè mateix. A més de ser-ho, ho han de semblar, el PSC, que són un partit diferent i que prenen les seves decisions estratègiques.
Sí, discuteixo la Cayetana Álvarez de Toledo, estava casada amb un güell, dels güells, de tota la vida.
Tota la vida.
I vivia aquí a Barcelona.
Quants anys fa d'això?
No, està aquí costant-me.
No, sí. Amics, jo me la trobo cada dia al Passeig de Gràcia prenent un cafè al matí a l'hora d'esmorzar.
Bé,
si vol continuem la broma.
Bé, molt sovint a Catalunya, però bueno,
suposo que no li va agradar gaire el Partit Popular de Catalunya, però es va imposar des de Madrid.
Aquesta senyora no està present aquí, no vol deixar-me al costat. Per què és important que el PP vagi pel davant del PSOE en aquestes eleccions europees, senyor Sánchez Costa? Aviam.
En primer lloc, perquè és aquí a Catalunya, els resultats electorals.
Sí,
no, jo aniré de baix cap a dalt. No. Però, en primer lloc, tenim l'oportunitat de consolidar una alternativa al nacionalisme i al socialisme aquí a Catalunya. Hem aconseguit 15 diputats, el Partit Popular ha ressorgit com a gran espai del centre-dreta català, i si en aquestes eleccions ens va bé, tindrem aquesta interlocució amb tota la legitimitat per fer una política activa. Per fer una política activa, per què aquí a Catalunya? Doncs, en primer lloc, allò que portem al nostre ADN, que és defensar la catalanitat i l'espanyolitat i els drets i llibertats de tots els catalans, i especialment dels constitucionalistes, sempre oblidats, sempre deixats de banda. Ja ho deia abans, a mi em sap molt de greu que en aquesta negociació entre el PSOE i Junts, que jo critico moltes coses, però algunes fins i tot, bueno, entenc que a la política hi ha transaccions, però que no s'hagi demanat ni una sola cosa per part del Partit Socialista, de dir, respectem, arribem a un acord mínim sobre llengua, deixem, despolititzem TV3, defensem que les institucions es puguin expressar amb la llengua, defensem el pluralisme a Catalunya, tantes coses, no? Tantes coses que el constitucionalisme català demana, des de despolititzem l'espai públic català, tantíssimes coses que demanem des de fa tants anys, ni una, no? Nosaltres som els que les estem defensant a Europa. Ho ha fet la Dolors Montserrat amb molta força a la Comissió de Peticions, va venir fins i tot el cop més gran que ha tingut la immersió lingüística en la seva història, ha estat gràcies a la Dolors Montserrat, no? Per tant, si volem combatre la llei d'amnistia, aquestes polítiques excloents del nacionalisme, necessitem un vot molt potent pel Partit Popular. I després el necessitem, com deia abans, perquè Europa té grans reptes. Té un repte demogràfic, del qual, si puc, també m'agradaria dir alguna cosa, no? Perquè els que tenim fills... Ja
queda,
sé que anem...
queda un minutet, eh?
Doncs no pot ser que...
Hem de fer-ne via.
No pot ser que tenir fills, sigui una gincana aquí a Catalunya i a tota Espanya. No pot ser que sigui un...
Via crucis.
Bueno, escolta'm, ha de ser... L'Estat, el govern, s'ha d'implicar, s'ha de remengar a fons per ajudar en la conciliació, per ajudar en la cerca de llars dignes per totes les persones. I això, la Unió Europea té capacitat per fer-ho. I es pot canviar la directiva, es pot crear una nova vicepresidència europea de repte demogràfic, perquè si no ens morim. És que a Europa ja podem anar celebrant-la, que més aviat el que estem és fent el seu comiat.
Ja. Estàs fent el panoli, no?
Qui pagarà les nostres jubilacions?
Bueno, doncs, no ho sé, és una bona pregunta per un altre dia, perquè no hi ha...
Ho ha respost claríssimament.
Els immigrants.
Per tant, sí, els hem d'acceptar.
Sí, els hem d'acceptar, s'han d'adaptar.
Sí, els hem d'acceptar.
Aquesta és una tasca més complicada, no? El de l'adaptació.
Escolteu, s'ha acabat el temps. S'ha acabat el temps, ja t'has fet res. Un altre dia debatim la qüestió. Fernández Costa, gràcies, bona tarda. Fins a l'altra ocasió. Molta sort el dia nou, eh?
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també al Joan Maria Cullera, Juan Carlos Valero, Carles Escolà. Gràcies. Dissabte que veiem les converses a la cadena COPE Catalunya. Andorra, bona tarda i molt bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau. I visca el Dortmund.